Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Silenci. Estàs a la biblioteca. Silenci? A la biblioteca? Nah, això és la biblioteca Gabriel García Márquez. Molt bon dia, benvingudes a Ràdio Maconda en la seva molt més que especial primera emissió. Obrim micros des d'un estudi que neix dins d'una biblioteca. Una biblioteca que ara mateix també és un nadó encara. Perquè avui, dissabte 28 de maig, celebrem la inauguració de la nova biblioteca Gabriel García Márquez, que es converteix en l'equipament central del districte de Sant Martí i també en l'única biblioteca de la ciutat de Barcelona que inclou un estudi de ràdio. La seva àrea d'influència directa comprèn els barris de Sant Martí, La Verneda i La Pau, que tenen una població aproximada de 55.000 habitants. Avui, durant tot el dia, l'equipament, aquesta ràdio i el seu entorn s'ompliran d'espectacles, de música i dansa, passaran moltes, moltes coses avui, i durant tot el dia aquests micròfons estaran oberts per tothom qui vulgui venir i participar d'aquest programa especial, perquè aquesta ràdio que neix avui és una mica de tots. La impressionant biblioteca Gabriel García Márquez obre portes i des d'un primer moment és fàcil adonar-se que aquí tothom es pot sentir bé, tothom es pot sentir com a casa. Cada casa és un món, això es diu, no? Aquest refrany de... Mira, estaria bé avui fer com un concurs de refranys. Cada casa és un món. I aquesta avui l'habitem qui us parla, l'Albert Fernández, acompanyat d'un munt de gent que és molt professional. Per exemple, estarà amb nosaltres la Ginebra Vall, que és la coordinadora de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Estarà avui fent coordinació, producció i una mica de dona orquestra. També la Pia Capisano, que estarà ajudant amb les tasques de locució, producció, anar amunt i avall, i també ens farà un petit retrat del barri de La Verneda. I els mestres a les vies de so, els nostres tècnics, el Guille i el Christian de DubLab, que estan aquí donant-li els aparells i fent que tota aquesta música i musicons que sonaran avui, ambients i tota mena de veus dispars, sonin com toca. També tindrem el Pedro Strugel, que ens donarà el relleu per la tarda, perquè avui farem 8 hores de directe des d'aquesta ràdio que neix avui. També tindrà el Pedro la seva comparsa de sons i convidats que mica en mica anirem desgranant, els del matí i els de la tarda. Com ens podeu sentir? Doncs els que ho esteu fent ja no tindrà gaire secret, però ho podeu fer per la nostra web xrcb.cat, de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, xrcb.cat, i evidentment en directe des d'aquesta biblioteca. Si esteu per aquí, apropa't i saluda'ns per la paisera. La veritat és que és una mica inquietant aquesta paisera perquè em veniu pel darrere i jo sóc una mica paranoic, però bueno, intentaré girar-me amb el micro, no sé, alguna cosa farem. Vale. Abans de tot, fem una mica de context. Ràdio Maconda, aquesta ràdio que neix avui, és la nova ràdio de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, del XRCB, un projecte no comercial del programa Cultura Viva de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la comunitat wifi.net i exo.cat de Barcelona. XRCB, xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Recorda el nostre nom.
Xarxa. Ràdios, xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona.
Una ràdio comunitària fa referència a un mitjà de comunicació radiofònic articulat per les comunitats natives del territori. Amb la veu de l'Antònia Folguera ens ha quedat encara més clar com ens diem, xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. Hem sentit la reverb, potser fins i tot en loop. I és això, una comunitat que formula una ràdio articula els seus projectes radiofònics amb diverses composicions, no? Tant social, política i econòmica, i cadascú mostra els seus actius i els comparteix amb els altres membres de la xarxa. Per això, avui, amb aquests fonaments filosòfics de la XRCB, volem donar veu al barri i convidem a participar d'aquest programa a tothom qui desitgi venir a saludar, a regalar-nos una breu lectura del seu llibre favorit, perquè estem en una biblioteca i avui llegirem molt, o fins i tot a sedimentar una reflexió sobre quin pot ser el futur d'aquest equipament dins del barri. El que vulgueu fer, fins i tot venir i dir felicitats, tenim una nova biblioteca i un nou estudi de ràdio. D'ara fins a les dues ens abocarem en lectures, recorreguts musicals, monogràfics i tota mena de fantasies entorn al món dels llibres, entorn a aquest barri i la seva nova biblioteca. Ens visitaran convidats molt especials i traurem el nas també per tot el que passa fora, a l'entorn més immediat de la biblioteca. Però una de les coses més guais que passen a la Biblio, almenys el que jo penso, un dels records més vibrants que tens quan descobreixes el món de les biblioteques, és aquell moment on et fas el carnet de la biblioteca, quan de sobte és com que pertanys a un club molt exclusiu que no coneixies, ets petit i tu arribes allà i et diuen que de gratis pots fer-te un carnet, ets membre d'això i a sobre tens un préstec i pots anar a llegir i compartir les teves experiències lectores amb un munt de gent. Avui farem un munt de carnet de biblioteques a tots els convidats, però abans de tot, per què no li fem el carnet de biblioteca a la pròpia biblioteca?
Nom.
Biblioteca Gabriel García Márquez.
Edat.
He nascut avui, 27 de maig del 2022.
Adreça.
Em podeu trobar al carrer del Treball 219.
Llibre o lectura favorita?
Doncs... tots. El meu fons és d'aproximadament uns 40.000 documents i la meva especialització és la literatura hispanoamericana.
Ah, quantes plantes tens?
Tinc arbres plantats dins el meu recinte. Però si et refereixes als pisos, en tinc 5. La meva primera planta està destinada als infants i les famílies i és on trobem el fons de còmic homenatge a Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo i Filemón. La segona planta és la de ciència i tecnologia i trobareu espais de treball i ordinadors amb internet d'ús públic. La tercera planta està destinada a la lectura. Tinc un gran catàleg literari per poder gaudir a les meves hamaques i cadires penjants. I a la quarta planta disposo de documents per aprendre llengües, llibres d'humanitats i altres espais de suport. Ai, no! Em deixava la planta menys 1! Aquí tinc la sala d'actes, l'espai de cuina, la zona de jocs de taula, l'arxiu històric i... la ràdio des d'on ara ens escolten.
Molt bé, el segell posat i triple posat a la biblioteca, que ja té el seu carnet. La biblioteca, que per cert, tenia una veu que em recordava l'actriu Martina Tatjer. Moltes gràcies, Martina, per posar-li veu a un ens com la biblioteca. I que fins i tot és massa humil, perquè crec que s'ha deixat, de totes les plantes que ha dit, s'ha deixat la planta 0, que seria l'espai d'acollida on podem, és un fòrum d'idees, podem llegir els diaris, les revistes i també fins i tot es poden fer trobades literàries. És apassionant. També hi ha un espai sensorial. Mica en mica avui recorrerem la biblioteca pam a pam, parlarem amb els seus arquitectes, parlarem amb la gent que hi treballa, amb els bibliotecaris, amb la directora, però... és el que ho dèiem. Avui estan passant un munt de coses en aquesta biblioteca i estaria bé, això, el que dèiem, treure el nas també per tot el que passa allà fora en l'entorn més immediat de la biblioteca, perquè jo he arribat avui, he vist uns escenaris, he vist que tot estava superempolinat i passa que l'activitat és intensa i constant ja des d'aquesta primera hora. Per això necessitem que la Ginebra ens expliqui què està passant ara mateix a l'exterior de la biblioteca. Tenim a la Ginebra per aquí. Hola, Ginebra.
Hola, bon dia. Just comença la inauguració, no sé si podeu sentir.
Wow.
Amb aquests trets inaugurem oficialment la Biblioteca Gabriel García Márquez. Estic aquí amb un dels encarregats, que és el Sergi. Exactament què està passant ara?
Doncs ara estan actuant els trabucaires del barri, que és això que sentiu, aquests tres són els trabucaires, precisament.
La imatge és increïble i hi ha un munt de gent aquí fora, al·lucinant.
Oh. Com de Ginebra, no t'espantes.
És més...
Tenim la Ginebra que bueno, està a punt de sortir corrents, eh?
Ràdio radical amb els trabucaires, eh?
Sí, sí.
És que m'ha arribat al millor moment, però és veritat que... Uau, que imposa això. Ojo, ojo, m'haig d'agafar el Sergi perquè si no potser em cau aquí alguna dels trabucaires. Crec que... Crec que no volem deixar sordos i sordes a ningú dels oients. Torno a connectar amb tu, Albert, perquè segueixis fent els carnets de biblioteca. Auch! I parlant de la inauguració.
Doncs moltes gràcies, Ginebra. Sí, deixem-nos de trets, després seguim amb tot el que està passant fora de la biblioteca. Oh! Crec que aquest m'ha donat.
Moltes gràcies.
Molt bé, i ara que ja hem tret el cap per allà fora, donem un pas endavant, un salt més gran encara, si cal, perquè avui ens plantegem fer una sèrie de recorreguts musicals, com una mena de petits viatges melòdics on travessem Llatinoamèrica, enriquint-nos amb la seva música i, si podem, també destacarem les figures literàries de cada territori. Com no podia ser d'una altra manera, tractant-se de la biblioteca com homenatge a Gabo, a Gabriel García Márquez, començarem per Colòmbia. I ho fem amb aquesta... peculiar banda, aquest trio curiosíssim que és el Guafa Trio i la seva cançó Pajarillos. Aquest trio, Guafa Trio, és un trio fundat el 1998 de folk amb contrabaix, que assumeixen la música com un diàleg permanent entre la tradició dels Andes i Llanos de Colòmbia amb corrents musicals d'orígens diversos. De fet, són experts en la improvisació i tenen un rigor tècnic una mica voluble. 23 anys, un munt d'escenaris, i clar, què ens fa pensar aquesta mena de música de Colòmbia que ve dels Andes i dels Llanos? Doncs en autors, evidentment, com el Gabriel García Márquez, però també uns altres autors molt reputats que coneixem de Colòmbia, no? Com el Jorge Isaacs, el Rafael Pombo, el José Eustacio Rivera, hi ha gent com el Héctor Abad Faciolince, que ara triomfa amb obres com El olvido que seremos, o la Laura Restrepo, perquè hi ha un munt d'autores femenines que han triomfat a Llatinoamèrica i a Colòmbia, i del segle XIX ja n'hi havia gent com la Josefa Acevedo de Gómez, Valdivia Dávila de Ponce de León, o la Ana María Martínez de Nícer i Soledad Costa de Sant Per. Però més enllà del segle XIX, trobem la Fanny Buitrago, Marbel Moreno, Silvia Galvis, i ara mateix encara ho peten molt escriptores joves colombianes com la Amalia Andrade, la Power Paola, Laura Salazar, la Susana Esquivel o la Tania Ganitsky. Per tant, no podem dir que falten autors i autores colombianes. Dit això, aquest primer recorregut musical el donem per tancat. Tornarem a Colòmbia a través de la figura de Gabriel García Márquez, però ara potser estaria bé seguir. Doncs ara que hem viatjat i ens sentim més llegits i viscuts, és moment de rebre la nostra primera convidada, que tampoc podia ser una altra, que la directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, la Neus Castellano. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia, Albert.
Com estàs?
Bé, encara bé. Falten 10 hores per davant o 8 hores, no sé les que falten.
Bueno, de moment, benvinguda i moltes felicitats, perquè això és com un premi, no?, de molt de temps, de molta feina.
Sí, sí, sí. A veure, és un premi, és un regal per als veïns, per a que portaven esperant la biblioteca 20 i pico d'anys, que es parlava d'ell i es va posar la primera pedra. I bé, i també és un regal per a l'equip, que hem treballat molt durant 8 setmanes intenses i que bé, que ara ja ho veiem tot encarrilat.
Clar. Bueno, Neus, jo imagino que tu ja tens el teu carnet de la biblioteca de fa molt de temps, però és que saps què passa, que aquí a Radio Maconda ens agrada fer un carnet, però com un de sonor, diferent, dinàmic, un carnet per les zones. Per tant, hauràs de respondre molt ràpid ara quan et plantejarem aquest carnet de biblioteques de Radio Maconda. T'apuntes, no?
Ai, mare, sí, ja m'he remès.
Doncs vinga, fotem-li. Nom.
Ostres.
El teu nom?
Ah, no, crec que dius de la cançó. Dic,
no, no, el teu nom.
Ah, el meu nom, Neus.
Vale. Edat, si vols, o edat a la que et vas fer el teu carnet de la biblioteca.
Uf, el carnet de la biblioteca en el col·le, als, no sé, 8-10 anys.
Lloc de naixement, si vols.
Xàtiva, País Valencià.
Ah, mira, ja notava un accent. Llibre o lectura predilecta?
Una només.
Una. És que estàs aquí omplint com una fitxa, eh?
Ai, doncs bé, me n'aniria la narrativa italiana, doncs dels Veristes a Erri de Luca, per exemple.
Oh. Paper o pantalla?
Paper. Tinc una edat.
Biblioteca favorita?
Aquesta.
Que fàcil, eh? Que és molt fàcil. Aviam, un llibre que se t'ha resistit sempre o al qual mai t'aproparies per la teva idiosincràsia?
Uf, jo crec que ara vaig tenir una animalada, però jo crec que he començat La muntanya màgica com a 3 vegades i no l'he acabada mai.
Thomas Mann, eh?
Sí, senyor.
La cosa està difícil, eh?
Ja.
Molt bé. Indret preferit del barri?
La Rafi, el centre cívic, el bar de la Rafi.
Indret favorit d'aquesta biblioteca?
El Chinchorro. La maca.
Ah, la maca. Molt bé. La darrera. Un motiu pel qual cal tenir sempre un llibre a prop.
Mira, t'ho diré com el... Ai, ara faré de molt bibliotecària pedant, com deia el Montesquieu aquell, perquè mai he tingut una pena que una hora de lectura no m'hagi fet oblidar.
Molt bé, doncs ja t'hem fet el carnet, ja tenim fitxada a Ràdio Maconda. Està bé, no?, que la Neus Castellano estigui fitxada a la ràdio de la biblioteca que dirigeix. Això, com van les emocions, com van les pulsacions? Jo et veig prou tranquil·la.
Sí, sí, a veure, hi ha un cert punt de tensió perquè hi ha un programa que seguir, hi ha unes activitats que s'han de donar unes darrere d'una, desenvolupar i això, però és la tranquil·litat de, primera, dels meus companys, de l'equip, d'un luxe de companys que hem estat 8 setmanes treballant i és com si haguessin treballat tota la vida. I segona, perquè portem molts anys en el projecte Biblioteques de Barcelona. Venim de moltes biblioteques i les hem vistes de tots els colors. O sigui que, diguem-ne que el catàleg de sorpreses d'avui es preveu limitat.
Clar. Ara mateix, trepitjant la rajola on estàs, en aquest moment, què és el que et fa sentir més orgullosa o el que et fa sentir més feliç de l'obertura de la biblioteca?
Els veïns que han preguntat, que han vingut des de... Jo estic aquí trepitjant territori des de desembre muntant la biblioteca i des de gent que s'ha oferit a dir us fem un cop de mà a gent que venia i amb intenció de tornar els llibres ja o d'agafar-ne uns altres o bueno, que fent-se una mica els d'allò, han entrat i han mirat i han... són molts anys amb un equipament de 300 metres quadrats, pobrets.
Clar. Clar, volíem veure-ho acabat.
Ja tenen fos, no? La més bonica de tota Barcelona. S'ha fet esperar.
Clar, és que és la més bonica. Això és una mica indiscutible. I com de llarg ha estat aquest camí, ja ho esmentaves una mica, no? Perquè les obres van començar amb un retard de 4 anys, crec.
Sí.
Van començar el 2019, pandèmia pel mig.
Exacte.
I això s'ha fet infinit, no?
Clar. I la pitjor cosa que pot haver és quan preveus terminis des de l'administració anunciar-los en aquells panells grans que posen al principi de les obres. Pròxima obertura, primavera de, no sé, del 2020, no? O del 21, i van tatxant allà i van canviant el numeret. I jo crec que això és la cosa que més ha exasperat els pobres veïns.
Però curiosament, la biblioteca Gabriel García Márquez suposa la biblioteca número 40 d'aquests equipaments a la ciutat de Barcelona i és una xifra molt simbòlica perquè és la que es va proposar en el Pla de Biblioteques del 1998, que semblava potser en aquell moment com una mica agosarat perquè en aquella època que hi havia unes 17 biblioteques a Barcelona i una mica que trontollaven, no?
Sí, sí, de diverses procedències. N'hi havia, crec que eren 18 i si sumàvem les de la Caixa, gestionades per la Caixa, arribàvem fins a 24. I partirem d'allà, quan es posa en marxa el consorci el 99-2000, hi ha aquell número de biblioteques i sempre veuen 40 en el pla de biblioteques.
I clar, és com molt simbòlic, havent-hi passat com la pandèmia pel mig, tots aquests retards, i a més, aquesta biblioteca en concret, la seva fasonomia, no? La seva arquitectura, que és miraculosa, i tothom que la visiti ho podrà comprovar, després en xerrarem amb els arquitectes, i tu ara ens expliques el que et fa sentir a tu també físicament a l'estar en aquest espai, però és veritat que sembla gairebé un miracle, no? Perquè és això, es traça aquest nou model a partir del 98-99-2000, a partir d'aquestes 18 biblioteques una mica antiquades, i tal dia com avui estem en aquest indret que és màgic, jo diria, i no tens la sensació com que d'haver copsat com una... d'haver arribat a una meta, d'haver guanyat un premi, com que hem guanyat la Champions aquí?
Bueno, sí, més que d'haver guanyat un premi és la sensació de feina feta, no? Feina feta quan mires darrere. Ara passejava, ha vingut a la biblioteca a primera hora la Marta Clari, que va ser la redactora, en companyia de més gent, del pla de biblioteques, justament. I m'ha dit, aquesta estava en el pla, vull dir, del 98, aquesta estava... però no com ens la imaginàvem, vull dir, la dibuixàvem d'una altra manera, la pensàvem d'una altra manera, no? Aleshores, el premi és veure que el projecte de biblioteques està viu, que va canviant amb la gent i que continua creixent.
Clar, perquè ara que has dit això de com ha canviat, per arribar a aquest disseny fabulós que han fet l'Helena Horte i el Guillermo Sevillano, i que és una meravella de la, bueno, això de perquè és tot de fusta. Després ens parlarem més de com habita la llum en aquesta biblioteca, de com és un espai obert, de la inspiració que té en els llibres. Abans de ser així, d'haver estat pensada així, es va pensar d'una altra manera durant tots aquests anys?
Jo això ho desconec, vull dir, perquè jo m'incorporo al projecte i jo sentia parlar de la biblioteca perquè he estat en el districte de Sant Martí 13 anys, però realment incorporada al projecte estic des de juny de l'any passat, fa un any, i aleshores la biblioteca ja té l'estructura que té i ja té destinats els espais que té. Però sí que sé que ha anat canviant també el temps. Per exemple, anava una llar d'infants, que al final no va anar l'espai de l'arxiu aquí al costat, aquesta àgora d'aquest soterrani on estem, la ràdio va entrar, aquesta mateixa ràdio va entrar a més de la meitat del projecte. Anaven caient coses incorporant-se'n de noves. Són projectes llargs i van canviant.
Clar. I en una reflexió així més en general, tu que estàs en el món de les biblioteques, per tu com han canviat les biblioteques d'aquell temps, no? On eren com una mena de centre local per consulta d'informació i una mica un préstec molt limitat, això que és ara, que és... jo crec que és una àrea d'intercanvi de tot, molt més gran en matisos i en paràmetres i en arestes per la comunitat.
Sí, la biblioteca ha passat de ser, continua sent una biblioteca de préstec de llibres. Jo sempre dic, a la part de continuar posant biblioteca, i déu-n'hi-do el número de préstecs en aquest territori. És més, hem recuperat a nivell de tota la ciutat les xifres de préstec d'abans de la pandèmia i de préstec de llibres en paper. Vull dir, se n'han fet també molts d'electrònics, se'n continuen fent, però mantenim això. Però què guanya l'espai ara? Diguem-ne que el llibre recula una mica i guanyem en sillons, hamaques, sofàs, espais per estar-s'hi, per estar, per a, com a casa, no?
Clar, a mi una cosa que em fascina és l'espai que li dediqueu a la primera planta, a la part infantil, que tenen un munt d'espai per seure, també a la part de literatura, a la segona planta, hi ha les hamaques, hi ha tot un espai, perquè jo no sé si hi ha cap biblioteca a Barcelona, o que jo conegui d'aquest país com a mínim, que tingui tants punts de lectura on un es pot seure i estar a gust llegint.
A veure, punts de lectura tradicionals de taula i cadira, sí que hi ha biblioteques que en tenen més que aquesta, no? Tres, quatre, sí que hi ha. Però justament aquesta cosa del tercer espai, que diuen els teòrics de les biblioteques, diuen que la biblioteca avui en dia és el tercer espai, ni és l'espai de treball ni és l'espai de casa.
No.
Aleshores, crec que amb tants sillons i ja atrevir-se amb el tema de l'hamaca, que és un homenatge també al Gabo.
I tant.
Una biblioteca de Gabo sense hamaca no ho seria. Vull dir, arribar fins aquí i posar a disposició del públic, jo crec que ahir hem fet un passet més.
I una pregunta, Neus. Queda alguna cosa de l'antiga Biblioteca Sant Martí de Provençals aquí? Que hi ha algun espai que remeti a l'antiga Biblioteca Sant Martí?
Sí. A veure, no només això, tenim la sort, ara no el tenim aquí perquè està de permís, però tenim la sort de tenir un company que ha estat 14 anys en la biblioteca antiga. És la nostra arrel. Jo sempre dic que el Roberto és la nostra arrel. Amb ell arrossegat, vull dir, evidentment canvia el continent, però la biblioteca, el projecte biblioteca és més que el continent. Aleshores, tots els projectes de memòria històrica, projectes de treball amb entitats locals a nivell de història, sense anar més lluny, continuen i continuen d'alt en la secció de col·lecció local, que estan reflectits la feina que s'ha fet ahir.
Això està molt bé. I de quina manera creus que es relaciona aquest equipament amb el seu entorn, en aquest cas amb els barris de Sant Martí, la Verneda i la Pau?
A veure, això ho hem de començar. Vull dir, ha aterrat una nau, no? Vull dir que
home, sí.
Fins ara, pensa que la biblioteca estava en el mateix edifici del Centre Cívic, que és un edifici dels anys 50, d'aquí a 100 metres d'aquí, i era una planta només. El Centre Cívic també està allà. Hi ha un auditori que també està inserit a dintre de dos instituts que tenim aquí al costat. Vull dir, hi havia espais, evidentment, guanyats a pols per els veïns durant anys, Vull dir, aquest tipus d'espais culturals, de socialització, però no tan evidents com era la biblioteca. Ara la biblioteca s'ha d'inserir en aquests espais i hem de començar a treballar junts.
Clar, perquè és que és això, la superfície d'aquesta biblioteca és de 3.946 metres quadrats. És la tercera biblioteca més gran de la xarxa, té un fons documental, ja ens ho ha dit la mateixa biblioteca, de 40.000 exemplars, que això és increïble. Com es pot gaudir un sol ésser humà, un veí del barri, de tota aquesta immensitat?
Venim moltes dies.
Això està bé. I t'has recorregut moltes vegades, suposo, aquest impressionant edifici dissenyat per l'Helena Horta i el Guillermo Sevillano de l'estudi Suma. Podem dir que no és una biblioteca silenciosa. La idea no és que regni el silenci. Hi ha espais de silenci, però tot està obert d'alguna manera. Per això, diguem-ne que avui hem començat una mica amb això de que allò de que has de callar a la biblioteca ja no és tan així, tan estricte, no és una mica més, un concepte més modern i més...
Sí. No, aquí seria una batalla perduda demanar un silenci monacal. No el trobaràs, no veuràs creuar un monjo per una escala. No, a veure, ja fa temps que les biblioteques no tenen garantit el silenci al 100%. Vull dir, són espais de socialització, són espais on estar-s'hi i, per tant, són espais on passen coses. I el silenci absolut d'una biblioteca universitària, per exemple, no el trobaràs. No el trobaràs, depèn dels moments del dia. Val? Si tu vens a la nit, quan la biblioteca es converteix durant alguns mesos l'any en sala d'estudi nocturna, ahir sí que has d'exigir el silenci. Si vens a la una del migdia, quan la gent jove està en classe, quan els nens estan en escola i quan estan quatre avis llegint el diari, el més que podràs sentir són passar les pàgines del diari, perquè encara llegeixen el diari en paper. Però, clar, si vens a les 6, les 7 del vespre, no esperes silenci.
Clar, clar. És interessant això de parlar de les diferents hores del dia i com es viu la biblioteca. Perquè a més té això, no?, que es filtra la llum pels panels de dalt i també m'han explicat que la llum que hi ha artificial també es modula en funció de la llum que està percebent l'edifici.
Sí, hi ha una sèrie de sensors. Bueno, és això que l'edifici fa moltes coses ell sol.
Sí.
Per al meu gust una mica massa. Perquè a vegades l'edifici pren decisions que no coincideixen amb les de l'equip, no? Dic que volem aquí més llum, però l'edifici diu que té prou llum. Hi ha uns sensors. Pensa que totes les parets de vidre i tanta entrada de llum en els sensors que n'hi ha posats en el sostre, pues, de vegades diu, pues, ja tinc suficient llum, no? I la té per a il·luminar el que és l'espai, però igual per a llegir el títol d'un llibre ho tens més d'allà, no? Però sí, n'hi ha molta llum i per tant la regula el mateix edifici.
I abans parlaves, esmentaves una mica el teu equip de bibliotecaris i de l'equip en general de la biblioteca. Estàs molt orgullosa d'ells? Parla'm d'ells i d'elles.
Són un equip d'àngels, ja està. I no és que sigui jo molt d'àngels i de sants i de coses d'aquestes, però si ho haguera de definir en una paraula, són àngels. Gent que està molt motivada després de tants anys en aquest projecte de biblioteques, que encara trobis aquella espurna, no? Aquella il·lusió, aquell pensem-ho d'aquesta manera, fem-ho. Jo és que estic... El regal són ells. La biblioteca sí, és un contenidor, però la biblioteca són les persones.
Exacte.
El projecte d'una biblioteca és la gent que té. I en aquest sentit, avui sóc la dona més pagada del món.
Doncs t'haig de dir, Neus, que coincideixo plenament, perquè jo dimarts vaig venir a visitar-vos. Amb tu no vaig poder coincidir perquè devies estar fent altres coses, però vaig estar amb el Julián i amb alguns dels bibliotecaris i amb la Emma i vaig veure això. A mi em va impressionar molt el lloc, em va impressionar molt el fons que teniu de llibres, em va impressionar molt les idees, no?, com que tingueu al fons Francisco Ibáñez, tot el que teniu d'originals de Gabo, el busto del Gabriel García Márquez, tot aquest disseny de la biblioteca. Em va impressionar, evidentment, aquest estudi on avui havia de venir una mica a fer debutar aquests micros, però el que me'n vaig anar com molt abraçat és per aquest esperit, aquest dinamisme i aquesta passió que tenia tothom que treballava aquí. I això... és això, aquest caliu humà, però a més aquesta com a intel·ligència i aquest volcar-se en el que s'està fent, ho vaig notar des del primer moment i vaig pensar, buah, és que aquí anirà, això anirà de perles.
Exacte, diuen que la biblioteca és lluminosa, que té molta llum, però la llum també surt de dins i surt d'ells, molta llum.
És que és això, si és bona gent, parlo una mica així més, si és bona penya i a més són intel·ligents i capaços, que és el que es veu que són, doncs, evidentment, no, aquest equipament us el mereixeu de totes. I explica'ns, ja per acabar una mica, perquè no et vull cansar i segur que t'estan reclamant a més puestos. Per tu, Neus, com a directora, com canvia la teva tasca a partir d'ara? Perquè tu has hagut de fer un munt de coses, com tots els que heu treballat a la biblioteca, fins ara, perquè era com preparar aquest dia d'avui, aquest debut, aquesta inauguració de la biblioteca, com canvia a partir d'ara la teva tasca com a directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez?
Bueno, ara la prioritat és el veïnat individual, vull dir, l'usuari que ve individualment i les entitats i la gent que té coses a dir i coses a fer amb la biblioteca i bueno, i oferir-los que aquí estem, oberts a tothom, no hi ha un equipament més transversal que una biblioteca pública i bueno, explicar-nos i explicar a la gent que ha passat d'aquells 300 metres escassos a això, no? A ajudar-los a moure's per dintre.
A 3.000 i pico. Sí, sí. I tens o teniu alguns plans previstos? Sé que teniu el juny teniu el Quilòmetre Amèrica, del qual parlarem avui també en aquest programa. Imagino que comencen a sorgir un munt d'idees, no? Perquè teniu un munt d'espais on poder-les realitzar realment, d'intercanvi literari, teixit associatiu...
Sí, el que és, diguem, el paquet bàsic està muntat ja, que és el club de lectura que s'arrossegarà amb el mateix conductor i bueno, els mateixos participants i més que se n'apuntaran des de la Biblioteca Petita. Un club de lectura que, malgrat que la Biblioteca Petita ha tancat, no ha deixat de fer-se, s'ha continuat fent online. Això vull destacar, vull dir, els usuaris de biblioteca, d'aquesta biblioteca, són militants de biblioteca.
Clar. Militància és importantíssima.
Exacte. Després un altre club de lectura en literatura llatinoamericana que portarà el mateix comissari del festival, que ja us comentaran en algun moment, i això que us deia, el paquet bàsic està fet d'activitats per a nens i per a públic adult que ve de biblioteques, i estem construint ja, crec que anem per l'octubre, el que és les diferents activitats, tant en tema d'entitats com d'especialització també, més enllà del quilòmetre Amèrica.
Clar. Doncs és això, jo crec que una biblioteca és l'equipament cultural dels més impressionants de Barcelona. Tenim una xarxa de biblioteques increïble, tenim un munt d'usuaris registrats. Jo, entre totes les biblioteques de Barcelona, pot ser que arribi al milió? És a dir, en algun lloc?
Sí, Fregant estaria...
O prop d'un milió de persones?
Sí, 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 en algun moment ho hem estat. Igual de vegades es fa allò que administrativament es diu neteja de carnets, que són carnets inactius o coses d'aquestes, però sí, sí. A més, pensa una cosa, no tota la gent que entra en una biblioteca té carnet. Sembla mentida després de 20 anys de projecte i de 40 biblioteques en la ciutat, però potser la gent entra i no té carnet. Simplement entra a estar.
Clar, clar, clar. No, no, és que és això, és un espai que es pot gaudir sense que siguis soci de la biblioteca, tot i que no.
És difícil, és difícil, però es pot donar el cas. Sí, fregaríem el milió, segurament, en algun moment.
I quines són què és el que t'agradaria que passés, jo no sé, doncs avui o en els propers dies amb aquesta biblioteca?
Uf, avui que passés ràpid. Que Déu-n'hi-do, el que estic veient ja a l'altra banda del vidre de gent, no sé com ho farem això. I bé, i la resta de dies poder gaudir ja això el que et deia, no? Del contacte amb la gent, del servei bibliotecari, d'un horari normalitzat, de ara estem prop d'obrir o estem prop de tancar, o de viure-la en els diferents espais davant de la gent. Vull dir, l'espai de préstec, el tauler, ja veure, parlar amb l'usuari, a veure què vol.
Tu a nivell personal, ja amb això acabem, has pogut estar-te una estona recollideta llegint el teu aire amb un racó que t'agrada a la biblioteca?
N'hi ha molts que m'agraden, però he de confessar que una, com a mínim inconscient, migdiada he fet en un silló d'aquell.
Oh! Escolta, això està bé. Jo això no sé si ho he fet, eh? Migdiades sí, m'he fet a filmoteques i tota mena de sales, sonar, però a una biblioteca?
Sí, estar xequejant una llista i mirant a veure què i a seure en un... Vale, és que no, és impossible no seure en un silló d'aquells i estar sola mirant i... perdre la noció del temps. Bueno, segur que era una migdiada.
Doncs allà anirem a petar quan acabem aquest programa. Doncs Neus, moltíssimes gràcies per venir, per inaugurar amb nosaltres aquest estudi Ràdio Maconda de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Ha estat un plaer xerrar amb tu i que ho celebris a tope tot el dia d'avui, que llarga vida a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Moltes, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries. Barcelona.
Esteu escoltant Ràdio Maconda.
Molt bé, doncs ja sabem qui és, el que pensa i el que sent la Neus Castellano, la directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Potser aquest seria un bon moment per sentir precisament la veu de Gabo, Gabriel García Márquez.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquí.
Molts coneixem i recordem de memòria les primeres frases de Cien Años de Soledad, l'obra mestra de Gabriel García Márquez, i ara ens hem pogut emocionar una estona sentint-lo de la seva veu. El que no tothom coneix és que el Nobel de Literatura, l'escriptor colombià més universal i pare del realisme màgic, l'autor de Cent anys de soledat i tantes altres obres mestres com Relato de un náufrago, La hojarasca, doncs aquesta idea d'aquesta supernovel·la, Cent anys de soledat, Cien años de soledat, se li va aparèixer al Gabo mentre conduïa l'Opel familiar camí de les seves vacances a Acapulco, un calorós dia de 1965. Mesos després, amb l'obra acabada, aquell vehicle es va haver de vendre perquè, si no, no es podria finançar la publicació de la seva novel·la. I encara més, per poder enviar els originals de la seva obra, de Cien años de soledat, a Buenos Aires des de Mèxic, el Gabo va haver de repartir la novel·la en dos paquets. Doncs no els arribava els diners a ell i a la seva dona per fer-ho en un de sol. De fet, explica la llegenda que va arribar primer la segona part de la novel·la i els editors d'Argentina, de Buenos Aires, van llegir primer la segona part de la novel·la, no van llegir això tan mític de la primera pàgina de Cien años de soledat de muchos años después, delante del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el primer dia que vio la nieve. No sé, ho estic dient de memòria realment, eh? El mateix García Márquez ens donava alguns detalls de tot això quan es van entrar a subhasta els originals de Cien años de soledat en un article que va escriure per al País i que va ser publicat el 15 de juliol de 2001. Deia el Gabo, per això llegeixo en castellà ara, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de San Ángel, en la Ciudad de México, para enviar a Buenos Aires los originales de Cien años de soledat. Era un paquete de 590 cuartillas escritas en máquina a doble espacio y en papel ordinario y dirigido al director literario de la editorial sudamericana, Francisco Paco Purrúa. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: «Son 82 pesos». Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que llevaba en la cartera y me enfrentó a la realidad. «Solo tenemos 53». Tan acostumbrados estábamos a esos tropiezos cotidianos después de más de un año de penurias que no pensábamos demasiado la solución. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos a Buenos Aires solo la mitad, sin preguntarnos siquiera cómo íbamos a conseguir la plata para mandar el resto. Eran las 6 de la tarde y de un viernes y hasta el lunes no volvían a abrir el correo, así que teníamos todo el fin de semana para pensar. Ya quedaban pocos amigos para exprimir y nuestras propiedades mejores dormían al sueño de los justos en el Monte de Piedad. Teníamos, por supuesto, la máquina portátil con la que había escrito la novela en más de un año de 6 horas diarias, pero no podíamos empeñarla porque nos haría falta para comer. Después de un repaso profundo de la casa, encontramos otras dos cosas apenas empeñables. El calentador de mi estudio, que ya debía valer muy poco, y una batidora de Soledad Mendoza, que nos había regalado en Caracas cuando nos casamos. También teníamos los anillos matrimoniales que solo usamos para la boda y que nunca más habíamos atrevido a empeñar porque se creía de mal agüero. Esta vez Mercedes decidió llevarlos de todos modos como reserva de emergencia. El lunes a primera hora fuimos al Monte de Piedad más cercano, donde ya éramos clientes conocidos, y nos prestaron, sin los anillos, un poco de lo que nos faltaba. Solo cuando empacábamos en el correo el resto de la novela, caímos en la cuenta de que la habíamos mandado al revés. Las páginas finales antes que las del principio. Pero a Mercedes no le hizo gracia, porque siempre ha desconfiado del destino. Lo único que falta ahora, dijo, es que la novela sea mala. Doncs ara que hem conegut aquesta intrahistòria de com va ser de difícil arribar a publicar 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. No sé si molta gent coneixia aquesta història de que ho va haver d'enviar en dos paquets i que es va equivocar i va enviar primer el paquet amb la segona part de la novel·la perquè no tenien un ral la seva dona Mercedes i el Gabo. I van haver de fer les mil i una i fins i tot vendre el cotxe de la família. Doncs bé, ara és moment, són les 10:47 del matí i encara passen i seguiran passant coses a l'exterior. Podem parlar ara mateix amb algú que estigui fora, amb la Ginebra o amb la Pia? No sé amb qui parlaré. Hola.
Hola, sóc la Ginebra, m'escolteu?
Sí, t'escoltem molt bé, Ginebra.
Estic aquí al davant amb dos dels usuaris ja d'avui de la biblioteca. Com us dieu? I quina edat teniu? De 10 anys, sí? I estic veient que estan aquí ja a la biblioteca, ja han agafat llibres. Ja estan llegint el Mortadelo y Filemón i Pokémon, no? Què us agrada llegir?
M'agrada molt.
Ui, no sé si els escoltes, Albert, els agrada molt llegir. És bonic que agafeu Mortadelo y Filemón perquè el Paco Ibáñez era del barri i, bueno, ja veig que... Ja teniu el carnet de biblioteca?
Sí, l'heu fet avui?
No. No? Ja el teníeu davant, oi? I voleu explicar alguna cosa? Què tal, com està passant tot aquí, aquest dia tan bonic? Com ho veieu?
Doncs a mi m'agradava molt llegir i estic molt il·lusionat de que...
L'he agafat una miqueta la vergonya.
No sí, res. No?
Il·lusió m'està fent a mi veure com estan llegint els jovents. Què és això de Pokémon? Quin és ara? Jo és que ja sóc una miqueta gran i ja no me'n recordo per quin Pokémon anem. Quin és aquest?
No,
tampoc ho tenen molt clar, eh? Però els veig aquí llegint i formant part de les activitats del dia d'avui. També tenim a la seva mare, que crec que està orgullosa i contenta també de compartir el dia amb nosaltres. Hola, com et dius?
Noemí.
Hola, Noemí. Llegeixen molt, no, els teus fills?
Sobretot al gran li agrada molt llegir i el Paco Ibáñez és un dels seus favorits, o sigui que encantat. Jo soc veïna del barri, o sigui que avui estic com un tio vivo, amb una il·lusió important perquè portàvem molt de temps amb aquest desig d'aquesta biblioteca, Moltes gràcies.
No ha decepcionat, no?
No, per res. Il·lusió, llàgrimes, no? Sensació de per fi un objectiu complit, no? De tenir una biblioteca tan gran,
Bueno, pues aquí tenim a Noemi amb els seus dos fills, llegint i passant el dia aquí, que és un dia preciós per venir a passejar, a conèixer gent i a agafar llibres, sobretot.
Ginebra, ara, després dels trabucaires, hi ha més coses, no? Hi havia una actuació de la percussió Zimbabue?
La percussió la que hem d'escoltar, hi ha un xivarri fora increïble, ens fa moltes ganes de començar a ballar, i per a un espectacle ara, el Pep Callao de teatre
infantil, no? Pep Callao i els Pepsi Colen.
Exacte, els Pepsi Colen, per això que per tu sapigueu, ara començarà un espectacle infantil o juvenil a fora i us convidem a que aneu o que seguiu llegint aquí les tires de còmic del Paco Ibáñez. Fins aquí la connexió d'ara.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ginebra. Tornem a parlar d'aquí una estoneta.
Clar que sí.
Molt bé. Fins ara.
Ràdios Comunitàries, Barcelona.
Molt bé. Doncs després de tornar a explorar el que està passant fora de la biblioteca, aquí dins ja tenim les nostres properes convidades, que són el grup de dones de la Verneda. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Fem una cosa, apropem-nos així a la cadira, parlem com a un pam del micro, que és el rotllo. Aviam, diguem-ne els vostres noms, així m'orientaré.
Antònia Pasqual.
Mercè Morilla.
Bueno, no, espera, no ho fem així. Fem-vos el carnet a biblioteques, crec que sí, el cinema fa el carnet, no? Seran tres carnets, per tant, cada pregunta la responeu les tres. La primera, nom.
Mercè.
Antònia.
No, fem un ordre així. Nom.
Antònia Pasqual.
Mercè.
Maria Jesús.
Molt bé. Edat o edat a la que us vau fer el primer carnet de biblioteca, perquè així cadascú pot dir el que vulgui.
El 65.
El 65.
El 2000. L'any o els anys que jo en tenia?
Edat o edat que tenies quan et vas 15. Fer el carnet de biblioteca?
15.
15 anys. Lloc de naixement?
Barcelona.
Barcelona.
Ávila.
Ávila, molt bé. Llibre o lectura predilecta?
Poesia.
Les ciutats invisibles, d'Italo Calvino.
Uau.
Jo ara mateix sóc que estic més en assaig. Filosofia i història.
Perfecte. Paper o pantalla?
Paper.
Paper sempre.
Paper.
Vale. Una biblioteca favorita?
Aquesta.
És que aquesta pregunta no sé ni per què l'has escrit. Biblioteca favorita?
Sant Martí i ara aquesta, evidentment.
La del barri.
Vale. Un llibre que us ha resistit sempre o al qual mai us aproparíeu una mica per ideologia?
Algú de filosofia política de dretes.
Molt bé.
A mi se m'ha resistit l'Ulisses, però no és per polític, és perquè és un totxazo. Però, bueno, qualsevol cosa també de política nazisme i feixista.
Està bé dir això, que crec que fa 100 anys, no?, de la publicació d'Ulisses o alguna cosa així.
Sí, per això. Sí, sí. El va publicar la Sílvia Beach, la llibretera de París. Això.
Sí, exacte. Mm.
A mi em passa el mateix amb l'Ulisses, no puc amb ell.
No és per llegir-lo tres cops a la vida, l'Ulisses de Gibson.
Ni mitja.
No. Molt bé. Indret preferit del barri i també indret preferit, si ja el teniu, d'aquesta biblioteca.
Del barri, la plaça de la Palmera, i de la biblioteca no l'he vist encara en detall, però segurament algun espai de lectura.
Jo, l'església romànica de Sant Martí, és el meu lloc preferit del barri. I de la biblioteca, doncs, la zona infantil, l'aula sensorial em sembla fantàstica.
És veritat.
El barri, qualsevol plaça a l'ombra d'un verd. I la biblioteca tinc que conèixer encara. No he tingut temps.
Molt bé. I la darrera, un motiu pel qual sempre cal tenir un llibre a prop?
Perquè el llibre és cultura, el llibre és vida. Genera pensament crític, ens ajuda a pensar i a viure. És bàsic, un llibre.
I ens enriqueix com a persones.
És vida.
Genial, doncs ja us tenim fitxades a Ràdio Maconda. Expliqueu-nos una mica en què consisteix les Bernedes. S'ho sap dir, les Bernedes?
Sí.
És que és molt guai, les Bernedes, eh? No? Ah, no, no tothom està d'acord.
N'hi ha discrepàncies.
Jo trobo que és una mica excloent. Perquè ja
realment no ho és, però bueno.
Bueno, jo crec que l'ideal seria que es digués la Berneda de Sant Martí, que és tot el barri sencer.
Vale. O sigui, el nom, com us hauria de dir, és Grup de Dones de la Berneda.
Les Bernedes. Grup de Dones, Les Bernedes.
Grup de Dones, Les Bernedes.
Les Bernedes.
Vale. Quins són, com us relacioneu vosaltres amb el barri i quin és el vostre objectiu o filosofia?
Mira, som un grup de dones que cada una estava fent cosetes en el seu raconet del barri, de tots els barris de la zona, no és un barri concret. N'hi ha dones de Sant Martí, n'hi ha dones del Besòs, del Poble Nou, n'hi ha d'arreu, de la Trajana, o sigui que no és així. I la nostra filosofia era juntar-nos i fer coses per totes, bàsicament per les dones, visibilitzar-nos i retomar els carrers per part de les dones.
Clar, fa quant que existeix la vostra associació?
4 anys.
4 anys.
Més o menys.
I quantes sou?
Bueno, tenim un grup de WhatsApp on es fica tothom, no tenim un número ni res, no som cap entitat, som un grup una mica narco. No tenim ni subvencions, no les volem, no ni tenim presidentes ni secretàries ni res, i fem les coses com ens agrada i així.
O sigui, no teniu jerarquies, és una cosa horitzontal del tot.
Totalment.
I així funcioneu?
Bueno, anem fent. Ens coneixen tothom, no tenim cap problema de trobar espais a qualsevol centre cívic, ni als centres cívics ni als casals de barri, ens coneixen tothom, sempre tenim sales per poder jugar, per fer les reunions o les nostres activitats. Tenim una activitat que
això,
és l'activitat estrella, que és Vecina Baja Tu Silla. I agafem un tema, l'última és qui cuida la cuidadora, i ho vam fer a la plaça de la Palmera, i allí ja vam parlar què passen les dones que passen la vida o la seva bellesa o el temps que sigui cuidant el marit, el germà, el fill, o el que sigui, i van estar parlant, i aquesta dona cuida, però qui la cuida amb ella? I van parlar d'això.
I quines altres activitats heu fet així que us sentiu orgullosa, així que noteu que han ajudat, no, a altres?
A part d'això, estem fent activitats d'esport, de monitor, gratuït, que paga tot l'Ajuntament, i intentem que les dones prenguin també aquests espais esportius del barri, i les places, i puguin jugar també. És un espai lúdic, que tinguin un espai lúdic al carrer i gratuït.
Clar. Tot i així, és un barri masclista?
Vivim en una societat masclista.
Ja, ja. Era...
O sigui que és evident.
I com veieu, això intenteu respondre amb les tres, aviam. Com veieu la biblioteca, de quina manera creieu que us empodera, si ets a dir aquesta paraula que ja està una mica gastada, o com us pot ajudar al grup de dones Les Barneres en el futur?
Jo crec que la biblioteca, pel fet de ser-ho, és un espai de diàleg integral, integratiu, que permet que les persones trobem la paraula com a nexe per entendre'ns. I just és el que pretenem nosaltres a Les Barneres, no? Que el diàleg sigui majoritàriament acordat, i per tant el que fem és doncs el que creiem que en aquell moment pot ser més interessant per la majoria. Sempre hi ha opinions que poden quedar com a tot arreu en minoria, però crec que la paraula en una biblioteca té tot el sentit, no? I això ens ajuda a nosaltres i ens reforça.
Clar.
La biblioteca per se és un equipament de primer ordre cultural i és un nexe d'unió i de cohesió social del barri. És bàsic tenir un equipament d'aquest calibre, i això crec que ens ajudarà molt en aquest aspecte, no? Com a grup i com a societat.
Bueno, el que és la cultura és aporta tot això, aporta igualtat, aporta visibilització de les persones, i quanta més cultura, és més avancem, però per tothom, per la integració de tothom, i ser tots més conscients de les mancances cada vegada que tenim.
Clar. Creieu que us animareu aquí a fer algun programet de ràdio, alguna cosa així?
Ens encantaria.
I tant.
Home, jo veig que teniu potencial les tres, eh? Bon discurs, bona veu.
No només les tres.
Sí,
i segur que moltes més, clar.
Gent, sí.
Heu portat aquí alguna cosa que vulgueu
dir,
escrita?
Nosaltres una de les coses que volem fer és intentar fer una tertúlia literària, si pot ser en aquesta magnífica biblioteca, millor, i si pot ser en ràdio, millor encara. I el que havíem fet és escollir uns quants poemes de dones, i tenim els que ens deixeu llegir, llegirem.
Vale, doncs farem una cosa, tancarem aquesta primera hora, i si voleu quedar-vos amb mi, comencem la segona hora amb vosaltres fent aquesta petita tertúlia literària. És ara que us anirà bé fer-ho?
Sí.
Vale.
Si és ara, sí.
Vale, sí. Doncs sí. Doncs tanquem aquesta primera hora. Posem una mica d'ordre i concert en això, posem una mica de música. Fins aquí aquesta primera hora de Ràdio Maconda. Tornarem en una estona amb més convidats, literatura i sorpreses. Es queden al grup de dones Les Barneres per fer aquesta tertúlia literària, però també us convoquem al nostre Voice Call per a l'inici de la segona hora, uns minuts on obrirem el micro a tothom que vulgui apropar-se a l'estudi de Ràdio Maconda per a fer alguna lectura, improvisar, emocionar-se en antena o felicitar-nos. Fins aquí una estona us deixem amb una mica més de música, en aquest cas amb aquesta cançó, que és d'una fruita que a mi no m'agrada molt, però que té molt carisma, que és El aguacate de Tullero Ilustrado.
No se asombre ni se asuste por lo que voy a contar de la misma vida real. No es invento, disparate, es fábula pura y dura de la férrea dictadura que se mandó el aguacate. En un camión de verduras, hoy de verduras del cual no quiero acordarme, se armó un tremendo desastre. Mire mi hermano que ahora paso a relatarle. Ay, la, 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 y un buen día el aguacate calladito pero astuto pensó en decorar con luto la paz de los vegetales. Vendí un tropical mensaje subliminal y encriptado, un toner bien pensado pa' conseguir la patuta, como buen hijo de fruta, bicho y malintencionado. A coquino a la parchita y convenció a la lechuga. Al guacal de albaricoque, amigo mío, le hizo operación tortuga. Ya me nació el coco frío, oye es mi tío con que el barija totuma. Se cuadró con las naranjas, ay las naranjas, las fresas, las mandarinas. Y cuánta fruta cretina se creía su buchi pluma. A la papa ya lechosa lanzó de un escaparate por criticar su estrategia, por necia y por caprichosa. El más landro ese sabía lo que más le convenía en su movida morbosa. Del penoso fruticidio nadie hablaba ni entre dientes. Las semillas y el bagazo escondió rápidamente. Con la concha del cambur borró después cada huella y eliminó el expediente. Convocó una reunión y a todos los asistentes explico su plan de ataque, oye mandrake, con el discurso siguiente. Quien conmigo no se ría, quien conmigo no se ría, será mejor que se vaya, será mejor que se vaya. Como le pasó al cambur, como lo hizo la papaya, es momento de que sepan un racimo de verdades. Se acabó lo que se daba, pues yo soy la ley ahora, y mi turbo licuadora de 15 velocidades que hará meter en cintura cada fruto vegetal, y porque mi poder total ahí se traduce en dictadura terrorista y criminal. Resistencia organizada grito, ahí tú el tomate. Y se escuchó en lontananza, no tomate, no lo hagas que es un loco ese aguacate. La jaula más patillas en un delirio tremendo. Y entre tanto desconcierto, pedían una parrilla. Tra-lay, la-la-lay, la-la.
Radio Maconda.